Els predicadors i la Inquisició a càrrec de Jaume de Puig. Aquesta serà una comunicació una mica telegràfica i espero en tot cas que si es publiquen les actes aleshores podem donar els detalls convenients. Per començar, una cosa que no forma part pròpiament d'aquesta comunicació, però darrerament, a partir dels anys 80 i 90, comença a haver-hi bibliografia que indica que molts convents dominicans tenen la mateixa estructura arquitectònica que els grans col·legis universitaris que sorgeixen al segle XIII. Això és un petit avís pels responsables actuals del convent de Sant Domènec i dels arquitectes que hi han fet o hi faran obres, que tinguin en compte aquesta dada. Ens podríem trobar aquí a Girona amb una planta de convent que d'alguna manera fos essencialment la mateixa que algun dels grans col·legis més antics d'Oxford i, evidentment, de Cambridge, que encara que Cambridge és una mica més posterior. Per tant, atenció, quan hi facin actuacions, tinguin en compte que hi ha literatura en aquests moments que vincula l'arquitectura dominicana amb l'arquitectura dels convents. I s'entén perquè els dominicans es dedicaven sobretot a l'estudi. Els dominics són creats, sorgeixen l'any 1215 amb una finalitat molt concreta, lluitar contra l'heretgia càtar i lluitar-hi sobretot per la predicació. Si aquest ordre hagués nascut, és a dir, si aquest ordre creat per un espanyol, per un castellà, s'hagués quedat a Espanya, evidentment que ha sigut un ordre de xoc contra l'heretgia. Com que es va desenvolupar a la resta d'Europa, principalment a França, sud de França, l'aspecte de la predicació de seguida va guanyar punts a favor, en contra de l'aspecte de la lluita contra l'heretgia. En definitiva, la lluita contra l'heretgia era una competència del papa i dels bisbes. Després, el papa va agafar els dominics com a força de xoc per la seva inquisició delegada. Però, en principi, aquest va ser un ordre de predicadors i un ordre d'intel·lectuals. A Girona, els dominics entren a mitjan segle XIII, el 1252. I com entren? Entren per iniciativa del bisbe. El bisbe és Berenguer de Castellbisbal i és un dominic. Ara bé, en aquell moment els bisbes els triava el capítol, els triaven els canonges. Per tant, van triar un dominic perquè posés els dominics a Girona. És a dir, no deixa de crear una certa sorpresa que una corporació que al segle XV serà un feudalisme absolut, antirremensa, una força enormement conservadora, al segle XIII aposten perquè vingui aquí un ordre religiós que és un ordre antifeudal. Això és molt important de tenir en compte per algunes coses que després potser serem a temps de dir. Se saben els noms d'alguns dels primitius donadors, Pere d'Ordis, Giraldo Hostalric, Petriu de Torroella, que van contribuir amb les seves donacions a l'edificació de l'església, el claustre i la sala capitular i d'una font, actualment ja desapareguda, des de fa molts anys desapareguda, que hi havia a un dels dos claustres. L'església, de tota manera, no fou conservada fins a 1339. En aquests moments podem conèixer bastant bé què es feia en aquest convent durant el segle XIV, perquè s'han publicat les actes capitulars de la província aragonesa, des del 1301-2, amb algunes fonts, amb algunes llacunes, fins al 1370. Per tant, a mesura que es van succeint els capítols provincials, se sap qui hi havia a Girona. No hi ha la nòmina de tots els frares, però sí que hi ha la nòmina dels estudiants, dels joves que hi estudiaven. A més, no tots eren novicis o estudiants o aspirants a frare que havien entrat de Girona i de les seves comarques en, en els convents, sinó que de vegades quan hi havia un que feia una mica el boig d'un convent, posem per cas de Sangüesa o de Navarra o d'Aragó, feia una mica el boig, el portaven cap aquí perquè el passessin una mica per l'adreçador, no? De manera que hi ha una certa mobilitat. I el que ens permeten aquestes actes és veure exactament que el convent de Girona era un convent de segon ordre, és a dir, el gran convent de dominicans del Grona d'Aragó era Barcelona, on ells hi tenien instal·lat l'estudi general, la seva universitat, allà on formaven els mestres, i allà on allà sortien lectors, i des de, i aleshores els que havien superat els estudis de teologia a Barcelona algunes vegades eren enviats a aconseguir el títol de mestre de teologia en altres bandes, com és, per exemple, sobretot a Tolosa i a París. Pel que fa als segles moderns, estem menys documentats perquè simplement no és que no existeixin les actes, sinó que les actes no s'han publicat, ja s'iran publicant, se suposa, amb el transcurs del temps. Bé, què feien aquí? Com estava organitzat aquest convent? Aquest convent hi havia un prior i aleshores normalment hi havia un lector. El lector què vol dir? El lector era un senyor que havia cursat estudis de teologia, havia fet tot un currículum, gramàtica, lògica, filosofia, teologia, i havia arribat a un grau que avui en diríem una llicenciatura. Aleshores, aquest lector el posaven en un convent, no era el que manava, el que manava era el prior, a vegades el prior i el lector eren el mateix, i aquest organitzava la vida de la comunitat, que consistia en una part, era un ordre monacal, per tant, resaven el breviari, tenien els seus oficis, es dedicaven al que s'ha dedicat sempre a l'estament eclesiàstic, i després estudiaven. El fet que us deia que el convent de Girona ha estat sempre un convent de segon ordre es reflecteix en les actes capitulars, perquè allà s'hi veu sempre que els estudis que aquí s'imparteixen són gramàtica i lògica, o lògica i gramàtica. Alguns anys falta la gramàtica, però vol dir que no hi havia ningú per estudiar el que ja l'havien estudiada, i normalment sempre hi ha gramàtica i lògica. I dues vegades, una al començament del segle XIV i una cap al final, 1370, surt que hi ha algú que ensenya natures, o sigui, ensenya la física filosòfica, la física d'Aristòtil. Per què? Doncs perquè per reorganització interna de l'ordre, en algun moment, doncs, això que s'ensenyava en un altre convent, decideixen d'ensenyar-ho a Girona, o perquè hi han destinat una sèrie d'estudiants que potser estudiaven natures en algun altre lloc i per falta d'espai o per organització o de disciplina o així, doncs havien de venir aquí. Grans trets d'aquest segle XIV que en coneixem les actes, hi ha dues coses que sorprenen una mica quan un les llegeix. Clar, som molt abans de la Contrareforma. I el meu predecessor, en Josep Clara, ja ha deixat clar que a vegades en els convents hi havia una certa relaxació. En les actes dels capítols provincials s'insisteix, evidentment, en arreglar les coses que no van bé. I deia que sorprèn el fet que no hi havia massa disciplina. Per exemple, sobta molt que de cop un frare desapareix, se'n va. Potser se'n va a un altre convent, agafa les seves coses i pst, marxa. No? Vull dir, no estava la cosa, les portes eren obertes. No? Després potser, més tard, després del Consell d'Etat, ha sigut més difícil escapar-se d'un convent, però en aquella època es veu que això es feia. I no ho perseguien gaire, no ho perseguien massa, intentaven després de reconduir la d'allòs, posaven aquell bon xicot que se n'havia anat a Paiaiga o li administraven alguna pendència d'aquesta, però hi ha una certa, un té la impressió que, bueno, allò era com un col·legi no dels que hi ha hagut, dels que hem conegut, un internat d'aquests, al qual hi havia una certa ebullició, no? Després hi ha una altra cosa que també es nota molt. Després de la pesta, els convents han quedat deserts, han quedat molt minvats de personal. I aleshores admeten a tothom que s'hi presenta. I intenten que tothom sigui frare. I a partir d'aquesta època és quan s'han de corregir els defectes o les conductes una mica més greus i escandaloses. És a dir, per tornar a recuperar els efectius perduts per la pesta, doncs, més aviat sembla que s'impulsava una política de vocacions que potser doncs, sense aquest impuls no haguessin acabat entrant els seus els candidats al convent i llavors passava el que passava. Ja és a dir, hi havia més desordre i més baralles i més discussions i sobretot més petits abusos, per exemple, a l'hora d'observar dejunis i d'observar les prescripcions típiques d'un ordre com aquest. I baixa també, segons sembla, el nivell dels estudis. El convent de Girona s'ha conservat per casualitat, i ara és a l'Ajuntament, una agenda de les prèdiques que feien els dominics a final del 14 i començament del 15. És exactament una agenda. Sí, ja s'apuntaven, doncs, a Banyoles, tal dia, fulano tal i predicarà. Com ho havia fet, deixava. No? Fulano tal, i com que es pot llegir perfectament tot el que es ratlla, doncs se sap quina era l'activitat de cadascun dels predicadors. I aleshores veus que per un punt, és a dir, per final del 14 i començament del 15, es veu perfectament que hi ha una sèrie de frases que van a predicar i que són del convent de Girona i que no surten mai a les actes capitulars, perquè aquests ja havien estudiat, ja havien fet els seus estudis, es dedicaven a la predicació i, per tant, els trobes només en aquesta agenda, que s'ha conservat per xiripa, dic perquè és una resta de documentació que hi ha a l'arxiu de la ciutat, que darrerament s'ha reordenat, que no hi ha només documentació dels dominicans, sinó és un fondo, diríem, que ve dels diversos convents de la desamortització. I d'aquest, del convent de Sant Vicenç, s'ha conservat un tros d'agenda, que devia ser molt més àmplia, el qual vol dir que era la seva activitat principal i el seu lligam principal amb la societat. Bé, aquest convent va produir al segle XIV dos dominicans importants. Sant el Beat Dalmau Moner era un home que va ser un sant, un santàs, molt venerat en aquesta diòcesi, i després Nicolau Aymerich, que va ser inicialment un deixeble i va ser format per Dalmau Moner i després va fer una carrera extraordinària en tots els aspectes, els bons i els dolents. Aymerich és una mica la creu de la nostra ciutat, perquè pensar que aquí va néixer, es va formar i va treballar l'home que va codificar la Inquisició, el manual del Directori dels Inquisidors, és a dir, allò que després, quan Ferran II obté la creació de la Inquisició espanyola, va ser la base d'actuació, doncs és una cosa que ens fa una mica de mal. Jo sempre crec i he començat a posar una mica d'interès en què no es consideri mai la figura d'Aymerich sense posar-li de seguida al costat la figura de Ximenis, perquè ho contrabalança, són dos frares, són dues persones molt influents a la seva època i que responen a mentalitats molt diferents, molt contestades i, evidentment, tots dos amb fortes arrels dintre de la societat d'aquell temps. Fortes arrels contrastades, perquè sempre en tota societat hi ha confrontació i hi ha una certa dialèctica. Aymerich devia néixer cap al 1320 i s'està per aquí a Girona d'una manera estable fins al 1350. Aymerich no és només el creador de la Inquisició, era molt intel·ligent. De seguida es va veure que era un cap de brot, evidentment va passar per Girona, el van enviar a Barcelona, de Barcelona va anar a París i va tornar de París fet un mestre en teologia. Aymerich té la major part de les seves obres són inèdites, se n'han editat algunes, però en fi, té uns blocs d'obres bastant típics. La seva joventut va escriure de filosofia, perquè ell va ser professor de natures i de lògica aquí a Girona i sobretot a Barcelona. I és dels primers frares que a mitjan segle XIV escriu un manual de lògica. Antigament la lògica s'havia estudiat les súmules del Joan Hispà, que era un ferrigo ferrago, una espècie d'acumulació de diversos escrits de lògica que s'havia anat formant amb els segles. I el que no hi havia era un manual clar, on les coses es diguessin una vegada i prou i s'apliquessin bé. Bé, doncs Aymerich és un dels quatre primers autors del segle XIV que escriu una lògica que a més, la divisió d'aquesta lògica és molt moderna, perquè respon als esquemes mentals d'un gran renovador de la lògica que hi va haver al començament del segle XIV, que era Guillem d'Occam, franciscà, però cuidat. Llavors resulta que l'esquema és innovador i modern, però el contingut és el mateix de les antigues súmules del Joan Hispà. Això en Aymerich és molt clar. És un home que és molt dinàmic, és molt modern, s'adapta molt, s'adaptar molt a les seves circumstàncies, però respon a una mentalitat que sempre és bastant arcaica. Té un grup d'obres de filosòfiques, un tractat sobre els principis de la naturalesa, un tractat de lògica, un comentari al primer llibre de la física d'Aristòtil, que aquests els va escriure segurament aquí a Girona de jove. Després té, evidentment, el directori i una sèrie d'obres referent a l'ofici de l'inquisidor, no només el directori, sinó altres coses. Després, evidentment, té un cert número de 5 tractats a propòsit de la controvèrsia lul·liana que ell mateix va desencadenar. I al final hi ha una sèrie d'escrits fets tots durant l'època del cisma, en el qual hi ha qüestions històriques, és a dir, perquè ell hi va participar molt en el cisma d'Occident, i després altres qüestions laterals relacionades amb l'ofici de la Inquisició, quan ja no feia d'Inquisició. La vida d'Aymerich, si l'haguéssim de relatar, se'n podria fer una novel·la d'aventures, perquè és un home curiós, és un home que vol fer una cosa i no li deixen fer. Però en la mesura que ell la fa amb molta convicció, resulta que després la gent diu aquest senyor ha fet una cosa seriosa. Ho dic sobretot respecte a lo de la Inquisició. Ell és un gran inquisidor, jo estic segur, no ho puc demostrar, però estic segur que Aymerich s'havia fixat l'objectiu de ser inquisidor. Hi havia un inconvenient, només es podia ser inquisidor a partir de 40 anys, perquè així ho disposaven els cànons. Per tant, s'havia d'esperar. Aquest era un home que a mi m'ha fet sempre l'efecte que ell diu, bueno, jo sóc dominic, què faig? Hi ha un dominic, que és Sant Tomàs, que ha fet la teologia. D'aquí ja està fet això, la suma teològica, tot això ja està fet. Hi ha hagut un altre dominic català, que és Sant Ramon de Penyafort, que ha ordenat el dret canònic, ha fet les decretals i per tant ha fet el manual que farà servir durant segles tota l'Església per governar-se amb la influència que després té, evidentment, el dret canònic en la legislació civil i en la recepció del dret comú. Bé, deixem estar aquí. Què pot fer un dominic que vulgui fer una cosa? Hi ha una cosa que no està feta, que és el procediment de la Inquisició. Per tant, ell es concentra aquí. I jo estic segur que això ho va fer deliberadament. I després hi ha una altra cosa. Ell observa que només hi ha una Inquisició territorialment organitzada, que és la de la Corona d'Aragó, en la qual els poders públics paguen l'inquisidor. És l'única que hi ha en el seu temps, abans de que ell comenci a ser inquisidor, que és pagada pels els poders públics. Per tant, ell fa un manual molt ben fet des del punt de vista de l'objectiu que pretenia. Ell pretenia organitzar bé tot el que feia tot el que tenia relació amb la Inquisició. Abans d'ell, què hi havia? Hi havia alguna instrucció, les que havia donat Sant Ramon de Penyafort, hi havia el manual de l'inquisidor del Llenguadoc, el Guy, però aquell no era un manual on les coses de la Inquisició es prenguessin en sèrio, sinó que era una espècie de regles per atrapar l'heretge. Era, era, era un manual pràctico-pràctic. Ell fa una altra cosa, ell comença dient a la Inquisició, primer de tot, reunim tots els textos civils i canònics que són el fonament de l'activitat de la lluita contra l'heretgia. Per tant, reuneix, compila i comenta totes les decretals papals que tracten de tema inquisitorial i totes les lleis civils, començant per les que hi ha en el Codi i en el dret justinianeu, per la legislació que havien donat els antics emperadors de Roma, a partir que el cristianisme va ser religió oficial, per anar contra l'heretgia. El primer de tot és això, una panoràmica legal, és a dir, les fonts del dret de la Inquisició. Per tant, allà hi ha tot el que un inquisidor necessita, tots els textos que li aclariran els dubtes i que dirigiran la seva acció. Segona part del directori. Llista absoluta, total, de totes les heretgies que s'han produït a la història, des de la de Judes, per dir-ho així, no? Fins a l'última que s'hagi pogut produir. Una llista que, quan la llegeixes, fa una mica de riure, perquè hi ha unes coses molt estranyes, no? Però no se'n descuida cap. És un compilador i és un home que fa la feina molt ben feta. Tercera part del directori. Com s'ha d'actuar, com s'ha de fer un procés d'inquisició. És a dir, el valor del directori és més, hi ha aquestes dues parts, diríem, una de fonaments legals, segon, fonaments històrics, és a dir, quins heretges doncs, són els que s'han condemnat i els que hi ha hagut i els que hi ha hagut fins ara, coneguem-los. I tercer, el procediment. El procediment això no ho havia fet ningú, és evident que a les normes legals hi havia línies, però el procediment, allò de dir, bueno, obro un expedient amb un heretge, com se fa això? I qui actua i qui no? És evident que en aquesta altra part, l'ordre dominicà, que ja feia temps que s'ocupava de la Inquisició durant tot el segle XIII, o una part del XIII i el començament del XIV, la Inquisició, el papa sempre l'havia delegada en mendicants, és a dir, en dominicans o en franciscans, perquè aquests eren ordres moderns, perquè aquests estaven a les ciutats, perquè aquests coneixien i tenien contacte amb la gent i, per tant, tenien un accés molt més directe al coneixement dels errors dels grups que no pensaven com havien de pensar i, per tant, tenien un... És a dir, estaven molt més ben preparats que els que vivien en un monestir i no es preocupaven d'estar en contacte amb la gent. I aleshores, el gran mèrit del directori és que des del punt de vista processal està molt ben fet, perquè segueix exactament el que deien les decretals dels papes sobre la Inquisició. Llegit avui, aquest dret processal fa por, perquè és el procediment d'un tribunal d'excepció, d'un tribunal, per dir-ho així, d'un tribunal policíac i d'un tribunal que persegueix un delicte mental. Perquè, és clar, considerar que pensar diferent del que s'ha de pensar és un crim mental. I un jutge, pot dir, bueno, aviam, hi ha hagut un assassinat, sí, primer porteu-me el mort, no? Si no hi ha clava, no hi ha mort, no? Primer porteu-me el mort i després veurem com ha mort, si l'han degollat, si l'han penjat, si no sé què, si qui... Hi ha unes dades objectives que es poden evidenciar, que es poden estudiar i que poden portar cap a una resolució també més o menys objectiva del cas. És evident que si amb un home l'han apunyalat, doncs un que no tingui braços ho té molt malament per apunyalar-lo. Ara, quan se persegueix un pensament, on són els elements objectius? Un senyor pot pensar una cosa i l'altre, el que l'acusa o el que el jutja, què pensa? Ell també pensa, no? I llavors pensa que pensa. I en aquest aspecte, l'inquisidor Aymerich, que és un home que ha escrit molt i que ha escrit molt francament, amb una gran claretat i... de resultes d'aquesta claretat, amb una gran perillositat sobre el concepte que nosaltres podem fer. Ell diu, jo sóc inquisidor i per tant sóc un home posseït de la mala fe. I ell ho diu amb aquesta naturalitat. L'inquisidor ha de pensar que hi ha heretgies i ell les ha de descobrir. Però ja dona per pensar, ja dona per fet que d'heretgies hi ha, i ell les ha de descobrir. I esclar, descobrir una heretgia vol dir, vostè està equivocat perquè això que diu no és conforme a la fe. O, bueno, i això quina objectivitat pot tenir? Sempre és una subjectivitat contra una altra subjectivitat. Clar, que el problema no és de l'Emeric, sinó és del qui crea aquest tribunal. Perquè els inquisidors han de perseguir les heretgies. Molt bé. I quines són les heretgies? Ah, ell em va fer una llista. Però a l'hora de la veritat es persegueix un acte mental. I això és l'error de tots els sistemes absolutistes. Això és el que feia la Gestapo, això és el que feia Franco, això és el que feia tots aquests... els que diu, jo vaig a la meva i els altres que van a... Sigui del color que sigui, aquests tots fora, no? Bé, és un tribunal especialíssim. Però aquest home, jo crec que l'estudi de l'Aimeric i el contacte amb els seus textos et dona la impressió de que l'home s'ho creia i ell volia fer això i té uns principis molt clars. En el directori diu una cosa, així tot passant, d'aquelles coses que es podien no haver dit i no passava res, diu, actualment ja no hi ha grans heretgies. Vol dir que en un altre moment, és a dir, quan neix l'ordre dominicà, sí que la defecció càtar és una cosa que ha fet una taca d'oli enorme i que ha posat en perill la subsistència del cristianisme a tot el que és el sud de la França i segurament a Catalunya i a Itàlia mateix. Diu, no hi ha grans heretgies. Diu, i a més, ja no hi ha heretges que siguin rics. Perquè tots els quatre que trobem avui, tots són pobres, són boguins, són valdesos, són gent de penitència, són poca cosa. I per això, ell ho diu això en el sentit que és per això que avui dia als senyors temporals no els interessa la lluita contra l'heretgia. Per què? Com que una de les penes contra l'heretgia era la confiscació dels seus béns i la confiscació dels seus béns l'executava el senyor temporal i se'ls quedava, doncs si hi havia molta heretgia i si hi havia molts rics que eren heretges, el senyor temporal tenia un gran interès en què el tribunal actués. Però fixeu-vos, quan ell diu, actualment no hi ha heretgies grans, i més tot són pobres, són desgraciats, són poca gent. Està dient que el que ell troba pel seu treball és, ho troben sectors marginals de la societat i que la gran heretgia no existeix, el qual... Si ho mires des d'un punt de vista històric, vol dir, doncs, què hi fa vostè aquí? Si no hi ha grans heretgies, aquest tribunal no té raó de ser. En canvi, per tant, anem a una consideració no històrica del que és la lluita contra l'heretgia. Després, en un altre moment, i en un altre punt, diu, hi han d'haver heretgies, perquè si no hi haguessin heretgies, què faríem els inquisidors? De la mateixa manera que si no hi hagués el lleó, de què viu? Viu de menjar-se l'ovella. I l'ovella de què viu? Viu de menjar-se la col. I si no hi hagués tota aquesta cadena, doncs aquí no hi hauria ni lleons, ni ovelles, ni cols, ni res, tot això no funcionaria. Fixeu-vos, ell justifica una cosa, és a dir, d'una cosa que és històrica, que és que en un moment determinat doncs surt una heretge, o surt una heretgia, o hi ha una defecció així, en fa una cosa dialèctica, en fa una cosa, una estructura, per dir-ho així, dialèctica de la realitat. Hi han d'haver heretgies perquè així els inquisidors podem fer la feina d'eliminar-la i de purificar-la. Si ajuntem aquestes coses, dic, les grans heretgies s'han acabat, però hi han d'haver heretgies perquè si no els inquisidors què farien? I la tercera, dir, jo sóc un inquisidor i per tant estic posseït de la mala fe. I aleshores això dona perfectament el que és la clau, per dir-ho així, interpretativa del seu directori. L'heretgia és una cosa que hi ha d'haver i l'inquisidor és aquell que la detecta. I aleshores la conseqüència és el que li diuen els lul·listes que ell perseguirà. Per tant, ets tu, inquisidor, em fas heretge a mi. Ets tu que em fas heretge. És l'inquisidor el que crea l'heretgia. En el llibre d'en quemen sobre la Inquisició moderna d'Espanya, que és un llibre que el va haver escrit, ell va dir que l'hauria de tornar a escriure d'una altra manera, hi ha un episodi que crida una mica l'atenció, que és la persecució de les bruixes. En un moment determinat, a Europa hi ha la bogeria perseguir les bruixes, que és una bogeria que neix en països protestants, diguem-ho clar. Aleshores, la gent s'espanta, persegueixen bruixes, hi ha els processos contra les bruixes i així, i després els reis o les autoritats eclesiàstiques i dius, diuen, hem de mirar a veure això que no n'hi hagin, perquè va molt malament que hi hagin bruixes i diguem-ho. I envien un parell de persones a Navarra, a mirar a veure quines bruixes hi ha per allà a Navarra. Molt bé, i al cap d'un temps, un dels responsables polítics de Navarra diu, bé, diu aquí, no l'havien tingut mai, a partir que han vingut aquests senyors han començat a haver-hi bruixes. No? És a dir, a la meva manera de veure, tot el problema de la Inquisició, tal com el planteja Eimeric i tal com queda plantejat perquè després la Inquisició romana i la Inquisició espanyola funcionin pel seu compte, ho veig el fet d'una confusió de les perspectives. Una cosa és que en un moment determinat hi hagi una heretgia, després va venir Luter, després hi ha hagut, en fi, una gran heretgia, una gran defecció, que és un fet històric i que té un tractament històric, bo o dolent, encertat o no, i una altra cosa és partir de la base de que l'heretgia existeix, pul·lula, és sempre per allà, i ha d'haver un tio que la detecti. Conseqüent amb aquestes idees, en un procés que hi ha a València, que algun dia, si us plau, editarem, Eimeric li diu amb una persona que té allà al davant, diu, sàpiga que jo puc convertir en heretge el més bon cristià del món. És a dir, si un comença a parlar davant de l'inquisidor, li diu, bé, això que ha dit vostè és un error en la fe, per tant, vostè és heretge. I per tant, jo ja començo d'actuar. En la personalitat d'Eimeric hi ha una cosa que jo ara no seria capaç ni tan sols de plantejar. A veure, si aquest era un tio pervers o era un home que el va pervertir la matèria en la qual es va ficar. No ho sé, perquè quan escriu de lògica, quan escriu de teologia, quan escriu... fins i tot quan escriu el directori, és un home que sempre observa unes regles, no es passa, ell no diu res que no hagin dit els papes. No? Per exemple, quan ell diu el problema de les finances de la Inquisició no està resolt, hi ha aquesta bulla d'aquest papa, i aquest, però els bisbes no foten cap cas perquè no els interessa. No. Per tant, aquest és un problema que no és resolt, i ell ho sap, i diu, un lloc on s'ha resolt bé és a la corona d'Aragó que el rei paga a l'Inquisidor. Després resulta que el rei paga o no paga. Aquesta és una altra història que... Bé, és una altra història. Normalment no paga el rei i això també després porta una sèrie d'inconvenients perquè, per exemple, el rei li diu a l'inquisidor, no, ara jo no el puc pagar, però vostè cobri de les multes que posaran els reis. Per tant, el tribunal ha d'actuar. Per tant, el tribunal actua. És a dir, des d'un punt de vista ortodoxa, el gran èxit de la Inquisició seria que la Inquisició no actués. Voldria dir que aquella comunitat, aquell país, no hi ha heretgies, és net d'heretgies. Però llavors, com que s'ha de pagar el finançament, i el rei no paga, i l'altre ha de cobrar perquè té la mula, i perquè té aquest servidor, i perquè té aquest altre, i perquè té el fiscal, i perquè té l'escrivent, i tot això, ha de treballar, i aleshores ha d'acusar. I qui acusa? Acusa la bona gent. Acusa la gent que escriu una cantilena sobre el Corpus Christi, acusa el pobre predicador que diu una tonteria des de la trona, acusa i li fa pagar una tarifa. Aquest és el drama, per dir-ho així, d'Eimeric. Jo crec que en aquest aspecte hi ha una part, evidentment, negativa, però llavors la responsabilitat és de qui inventa la Inquisició delegada, que és el Papa, i el Papa l'inventa perquè els bisbes passen d'aquest problema i tenen altres problemes, tenen prou ocupació per administrar les seves rentes i els interessa relativament poc que l'ortodoxia funcioni. Llavors el Papa s'inventa un tribunal especial, que és un tribunal d'excepció, i aleshores l'Eimeric, jo crec que de bona fe el codifica, però codifica una barbaritat. Bé, Sobre Aymerich, només us diré una cosa, el 70% de les seves obres estan per editar i per tant hi ha molt per conèixer. I és un home fàcil d'estudiar perquè, per exemple, entre altres coses s'ha conservat una agenda que ell portava de les heretgies que havia de controlar. Aquesta agenda tenia molts fulls, uns 300 fulls o així, i se n'han conservat molt poquets. I acabaré amb una petita cita d'aquesta agenda. Aquesta agenda hi ha coses molt, molt estranyes. Dius, hi ha les denúncies que ell rep de possibles heretges de la diòcesi de Girona, de la diòcesi d'Urgell i de la diòcesi de Lleida. La gent era grossa perquè ell, el seu àmbit d'actuació era tota la Corona d'Aragó i per tant hi havia d'haver denúncies de tots els altres bisbats. Et llegeixes les de Girona i què hi ha? Res. Tonteries. El que hi ha és fatilleria, invocacions del dimoni, renecs bastant recargolats, que deia la gent quan jugava o quan s'expansionava d'aquesta manera, i de tant en tant veus algú que tenia les idees molt clares, que tot això de la religió era un cuento, no? Com una senyora que diu una vegada, l'acusen de què diu, que allò que aixeca el capellà a la missa és una llesca de raba, que no està mal dit, eh? Una llesca de raba. Bé, hi ha un altre, després, en aquesta agenda que està bastant, és a dir, es veu una mica què feien allò. Primer, qui denunciava. Després, el que s'havia de fer, es parla amb aquest o amb l'altre, i al final hi ha una nota en la qual es diu com ha anat el procés. Doncs s'ha fet el procés i ha abjurat. Quan no hi ha cap més nota vol dir que el procés no s'ha fet, no ha arribat a terme, o perquè els testimonis no van funcionar, o pel que sigui. I després, algunes vegades, veus ben bé que quan hi ha algú que parla, fa el tonto, fa el burro, fa el loco, perquè el deixin en pau. I només vull citar una cosa que una senyora que l'acusen d'haver dit algun renec contra la Mare de Déu, que quan l'inquisidor hi envia un parell de frares que l'interroguin, els frares l'interroguin, i aquesta senyora cada vegada els hi respon, besa'm el cul. Que és una manera de treure's les puces que jo quan era petit, i alguns de vosaltres segurament ho recordeu, quan algú es volia treure les puces, perquè Girona deia el mateix que deia aquesta senyora al segle XIV.